a IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb el Lluís Menéndez, en el control tècnic d'aquest programa, programa que ha començat a les 9 de matí, si vos incorporeu ara, molt bon dia a tothom. Programa número 24 d'aquest 23 de novembre de l'any 2025. Juanmi.
Una passada, perquè ja han passat quanta gent per aquest programa i continuem amb aquesta segona hora, però volem fer també un repàs de tot el que queda per davant.
Primer de tot, acabarem de sentir la recepta de cuina que han deixat pendent antes de les 10, antes del bolletí informatiu de les 10 des de matí. Continuarem amb més cuina en uns minuts. Després anirem a fer una passejada per Mallorca.
Parlarem dels pastorets de Palma. Només queden dos artesans que en saben fer.
Més coses.
També parlarem amb Rosa Maria Tarragó, gerent del Banc i Teixits d'Illes Balears, perquè han de parlar del virus africà Usutu. Explicaran què és.
Exacte. Què és el que ha passat? Que s'ha detectat per primer cop a Espanya i ha estat aquí a l'Illa Balears la presència d'aquest virus a la sang. Més coses.
Després parlarem amb en Tomeu Canyelles, historiador, i farem una volta, una passejada en aquest cas, per la història de les drogues a les Balears.
I acabarem amb...
Amb en Tolomó Ludeña. Ell és excomandant de la Guàrdia Civil de Balears. En aquest Entre tu i jo, una entrevista d'una hora amb ell, perquè parlarem, farem un repàs de la seva trajectòria. Ara ja està jubilat.
Ara,
M'he quedat amb fam.
Sí, això van d'hamburgueses avui. Però m'he dit que el món de l'hamburguesa doni tant de sí.
El món de l'hamburguesa és meravellós perquè...
També s'ha de dir que el convidat és especial, eh?
És especial perquè no només fa la típica hamburguesa de ternera, de pollastre i tal, sinó que fa hamburgueses de diferents tipus de carn, com per exemple aquesta que mos ha mostrat i mos ha explicat de búfalo, de búfal. Però...
Volem acabar amb una altra.
Sí, jo vull una altra hamburgueseta. Vinga, va. De què la feim, Paco? Com estàs?
Hola, otra vez. ¿Qué tal? Pues ahora os voy a hacer una de hamburguesa de ciervo.
¿De ciervo? ¿Qué peculiaridad tiene la carne de ciervo respecto a las demás carnes?
Pues aparte de que es una carne de caza, es que tiene un sabor absolutamente peculiar, es una carne muy poco conocida y que normalmente se come en filete. Pero en la hamburguesa hay muy poquitos sitios en toda España que se hagan. Y nos la traen muy bien. Y la verdad que lo que es en carne picada con hamburguesa, con sus gramos de grasa, tiene un sabor muy, muy, muy bueno.
¿Y calidad-precio? Porque cuando uno piensa ciervo, debe ser costosísimo.
Claro, obviamente. Nosotros la verdad que trabajamos un tipo de hamburguesa no low cost, pero sí nos movemos entre los 9,50 y los 12 euros.
¿Qué dices? Baratísimo.
Sí, con patatas incluidas, además. Sí, sí.
Sí. Patates que poden ser també boniat, no hace falta que sea patata, puede ser... ¿No? Hay esa boniato. Posibilidad.
Sí.
¿Qué te parece si hacemos esta hamburguesa? Venga.
Venga. De hecho, como os comentaba antes, nosotros trabajamos a pan del pan, que os comentaba antes, con este tipo de carnes, trabajamos un pan que es de un mollete. Es como el pan de mollete andaluz con el que se desayuna, pero bien horneado. Y lo ponemos con una base de rúcula selvática y tomate troceado, cortadito. Luego le ponemos 120 gramos de carne de ciervo. En este caso, al punto, normalmente vienen al punto, no sé qué te lo piden diferente. Entonces, lo ponemos así y encima le ponemos una mermelada de tomate. Sí, muy buena, una mermelada de tomate. Luego, trabajamos con un queso, que es un queso edamer, un queso edam, que viene tempurizado. La tempurización que hacemos del queso, el tempurizado del queso que hacemos, viene enrollado con una pasta de no sé si sabéis, los rollitos de primavera.
Sí, como de filo, parecido al filo.
Pues este tipo de pasta filo, y lo que hacemos es freírla. Viene frita, envuelta y frita. Y la ponemos encima de lo que es la mermelada. Vale. Y luego, para terminar, le ponemos un poquito de cebolla crujiente por encima. Y es una auténtica brutalidad. Sí.
Quina passada.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros.
Paco Galán, del restaurante 12 en Llucmajor, i la veritat que una proposta que també podeu fer que vostra, vos han donat idees.
Home, jo se m'hauria de dir, bueno, no l'he vist fent que nostre.
No, jo tampoc. Jo per aquest preu, també.
Exacte, m'estimen anar a veure en Paco.
De molt, sí.
Una ferrada, Paco.
Un abrazo.
Chicos, moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia. Nou minuts són els que passen de les 10 del matí. Bueno, anem a fer una passejada per Mallorca.
passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Ali, doncs Raül Valls està a punt ja per fer una passejada per Mallorca.
Sí, vinga, avui el que farem és, com vos han dit abans, fer una repassada per aquest Betlems i...
Betlems.
El Betlems, sí. Jo... Tu el Betlem el poses o no, per cert?
Jo el posava quan era al lot, en Mumereta i sa meva germana, quan vivien tot plegats, feien Betlem allà nostre. Sí, sí, sí.
Jo record els Betlems que feia sa meva padrina en el corral de casa Babuja. Eren espectaculars.
Feia I si plovia?
No, perquè tenia un tapat a dalt i tal, i a més era com natural. Si no, si plovia no passa res. Feia un foquet, aquest que apareixia de veres, feia un riu, feia una...
Quines les teves figures preferides? La meva era del rei Mago, hòstia, a més els anava moient, així com anaven passant els dies.
Anaven avançant per el caminet,
eh? Exacte, exacte.
I doncs, mira, jo m'agradava molt el pessebre perquè... la meva predina el feia molt culo,
molt culo. Xulo.
Anava a dir molt cuco, i va sortir molt culo.
Saps? Em pensava que era jo que tremolava.
No, ara pensava en Caganer, també, que hi ha gent que el posa.
Ah, no, això és una catalanada.
Jo troc que sí, però resulta que a Mallorca també...
Això de Caganers...
Hi ha gent que el posa, jo no sé per què el posau. El pescador...
No, a mi no me posi dins d'aquest pot, jo no he posat res al lloc.
Però el pescador en el riu també m'agradava molt.
També. Aquest, eh? Se m'adona que renta.
Ah, també.
Se m'adona que renta.
Aquell que duia sa balança... Bé, sa roba, també.
I llavors, en els teus pessebres, hi posaves el ninet, el bon Jesús es nat, antes de Nadal o després de Nadal. Per exemple, aquí a nostre se posava dia de Nadal, dia de Nochebuena, sí. Se posava la figureta del bon Jesús dins el pessebre.
Jo en el pont de la Constitució ja el pos, un bon constipat, pobre lot, allà a nu, totes durant un mes, fins a Sant Sebastià. Pobre. En sèrio. Home, ja que el posam...
No pot ser seriós 5 minuts, ho fa més, una cosa de l'altre.
Ja que el posam, aquell nin...
El ninet no pot... No, neix dia 25.
I és igual, però amb les manetes aixecades, així, com dir, ten fred, me voleu tapar? Un poc com jo aquí de dins.
Ah, no s'està tapat, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ah, pobre, jo el meu estava ja...
No.
Amb el mul i sasa.
No, el mul i sasa és el mateix.
Ah, sabata, era sabata.
I el bou,
era un bou.
En sèrio.
Quin desastre. Quin Betlem feies?
Feies un Betlem molt estrany, tu, eh?
Sí.
Bon home, saludant, sí. Raül.
Un any vaig posar els Power Rangers, també, ja.
No, sí, la figura de Lego, jo també, quan era molt petit. Sí, he posat figura de Lego. Sí, he fet coses en el Betlem.
Anem a xerrar amb en Raül Valls, amb en que m'es conta.
A on se troba, en Raül Valls?
I que m'es ho conti ell.
No, Raül Valls, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, com estàs, Joan Mi i Miquel Àngel? Bé, doncs, jo vos ho dic, que avui ja sí que començam amb aquesta ruta de Nadal, podríem dir, perquè ja ahir se van encendre el llum de Nadal a ciutat, i ja la setmana que ve, qui no hagi posat l'arbre i, sobretot, el Betlem, ja farà tard. Per tant, nosaltres avui hem vingut fins en els pastorets de Palma, que per qui mos escoltin de les altres illes, han de saber que per mallorquins, els pastorets, és el mercat de Nadal on s'hi venen precisament això, pastorets. Què són pastorets? I doncs mos ho contarà una mestra artesana, que ara xerrava jo amb ella abans d'entrar, que me deia, bueno, són jo i un altre més. Què són els pastorets?
Els pastorets és Nadal, il·lusió, les mirades dels predins en sornets que venen a comprar la peça de cada any i recordant-se de temps enrere, sobretot emocions.
Conta-mos, pels qui mos escolten arreu de Balears, qui ets?
Jo soc la Carme García, tenc 63 anys i fa 34 anys que faig pastorets.
Quants has dit? 34?
34. Enguany fa 34 anys.
34 anys que fas pastorets, que els pastorets, clar, són aquestes figures del Betlem tradicional mallorquí, que van vestits de pagesos, vestits a l'ample, i fan un poc de tot, aquests pastorets, no?
De tot, coses ja modernes, inclús, però sobretot mos recorden els antics oficis, el món de la pagesia, el que feien els nostres predins, els repredins, i molts d'oficis que s'han perdut al llarg dels anys.
Bueno, tu dius, molts d'oficis que s'han perdut al llarg dels anys, que aquí poden veure representats en aquestes figuretes, però ara abans d'entrar en xerràvem i dèiem, Ostres, és que quants en quedau que fan pastorets, que fan aquestes figuretes tradicionals del ballet mallorquí? Tu i un altre. Per tant, no m'agradaria jo que vos haguin de posar aquí com a figureta.
Estaria bé, eh? Nosaltres ahir en parlàvem, la Fira de Nadal, el que són d'Arbellens, aquí a Palma, jo la veig com a condemnada a mort, la veritat, perquè que venim a vendre coses de Betlem són quatre famílies. Dos que venen els pastors murcians, que deim, que també estan ja tots dos per jubilar-se, i després hi ha en Andreu i en Antònia, que també fan pastors mallorquins, que també estan a punt de jubilar-se, i jo mateixa. Així que ho veig d'aquí 10 anys bastant negre, si no hi ha relleus, eh?
Bueno, si no hi ha relleu de fer pastorets, o si os que nins i nines d'avui en dia no hi posen el Betlem.
No, 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 la gent posa Betlem, moltíssima tradició. Els darrers anys s'ha reviscolat moltíssim, es torna a posar Betlem, molta gent que comença, tant si són creient com si no, perquè moltíssima de gent fa Betlem a pesar de que no feien els balens com se feia antigament, en sol sentit religiós en si, però sí que li agrada posar peces, o, per exemple, la meva predina emblanquinava, el meu predí era fuster, i reviven un poc el que era la seva infantesa, i se posa molt el balem una altra vegada.
Clar, perquè això ho deim, que se posa molt el ballem, que pareix que totes aquestes coses que són un poc més tradicionals com que se comencen a perdre, però la gent, tu dius, hi ha la tradició de venir en els pastorets cada any a veure i comprar una peceta, no? I no se tracta de venir a comprar el ballem sencer. Poc a poc i tira a tira, no?
Exacte, el ballem és això, fer-lo peça a peça cada any. És il·lusió de... com aquesta propaganda d'un torró que diuen, vull a casa i de fer-se la mateixa. Nosaltres aquí veiem sobretot predins. Els predins jo el que més m'emociona, perquè ve aquí gent molt major, de 80 i 90 anys, i s'aturen a mirar els pastorets i te diuen, ai, jo tenia un endiota com aquest, i me'l comprava el meu predí, que veníem i me duia aquí, i antigament ho muntaven davall les arcades, i molta gent que plora d'emoció, eh? A mi m'agrada molt sentir això.
Bueno, per qui no entengueu, o qui no sapigueu exactament què és, perquè estic segur que tots els que mos escoltau ho sabeu, si posau els pastorets del Betlem mallorquí a Google mateix, vos sortirà, però ja vos dic, són aquestes peces de Betlem tradicionals mallorquines, vestits a l'ample, que representen un poc això, com dèiem, tots els oficis i totes aquelles escenes que se representen a un Betlem, però... Mem, el que no hi pot faltar un Betlem és el naixement, no? I què més?
Evidentment, s'endioté.
És a dir, el Betlem ha de dur el naixement i s'endioté.
Després hi pot parar tot el que vulgues. Els Reis també és com aquell que diu una peça obligatòria, i els pastorets d'ofrena que duen coses infants, se posen moltes caganer, també, i oficis, molt d'oficis. Nosaltres tenim un amplíssim sortit de botigues, tot el que te puguis imaginar crec que ho tenim en tendes, però sobretot a un Betlem mallorquí el que no hi pot faltar és un indiot. L'indiot és obligatori.
Bueno, perquè hem de recordar que l'indiot, en aquell temps, qui tenia un indiot a casa seva, passejaven i tot pel carrer. Jo sempre prenia sempre el compte, que passejaven l'indiot pel carrer per dir, nosaltres aquest Nadal menjarem bé.
Exacte. A més, antigament aquí a Mallorca no se menjava per ser allò com menjam ara, o no se menjava tant. Tothom per Nadal feia escaldons d'indiot, era molt típic, així que jo crec que també té un poc de relació amb això.
Ho veu, sí, doncs ja ho sabeu, Mem, si encara no, Miquel Àngel, si no teniu el menú de Nadal, és que el d'un d'endiot,
Que
i si no
ho
sabeu fer, cercau la recepta, que segur que hi serà. Jo no en sé fer, però la meva mare o la predina segur que me n'ensenyarà.
Per recepta de Nadal, te diré la de ca nostra. Ma mare té quasi 100 anys, ja en té 93. I els nostres avantpassats, el cudi se feia moltíssim, i ara que jo sàpiga, només hi ha ja dues famílies que ho fan, i les dues són de la mateixa branca, que és de la nostra, però l'altra ja està més llunyanya, però encara mor feim. I són sopar de la reina. La sopar de la reina era una receta que se feia antigament abans de que hi hagués la sopa rellena, que ara sí. La sopa farcida, que deim. I davant se feien la sopar de la reina, que és un menjar... boníssim, boníssim, jo el recomano, vos anim a tornar a recuperar aquesta recepta, I, bueno, du molta feina, però val la pena, vol la recomano.
Idò, la cercarem, eh? M'has dit que se diu...
Bueno, el codi deien Sopes de la Reina.
Sopes de la Reina, ho cercarem així. Els qui mos escolten des d'Eivissa Formentera, per exemple, que fan la sopa de Nadal, també, i de ben segur Menorca, les altres receptes de dolços que en tenen moltíssims, també Menorca. Però jo, aquí centrats, amb els pastorets, jo t'ho dic, veig totes les figuretes, jo no sé vosaltres si teniu el Belén ja apareat o començar a posar, però... per ara, a Xino no mos han copiat, no?
No, però no m'estranyaria, perquè el tenen molta paciència i per fer això han de tenir molta paciència. No, la veritat que no. De tota
manera... Han copiat les llengües, vull dir, jo ja...
Han copiat les llengües, han copiat els ciurells, no? Que...
També?
Sí, sí, jo he vist ciurells fets de xinos, eh? I, bueno, jo espero que no, però, vaja, espero que qualque mallorquí o mallorquina s'animi a seguir la tradició.
A seguir. Això que... Mira, jo tenc aquí la teva filla, aquí davant. Li pot demanar, Norba? Sí, perquè la teva filla n'ha pres. Ara, no ho sé jo, tu com ho veus? Esta mare ja pensa en la jubilació.
Sí, ma mare ja pensa en jubilar-se. Jo espero que no se jubili, de moment. Però jo també m'agrada molt venir a seguir un poquet en la tradició familiar, però a veure que el que és l'ofici és complicat, perquè has de dedicar moltes hores, avui en dia tot és molt difícil, cada vegada se complica més i jo, la veritat, tenc feina i de més ben que ajudo-la un poc per això, per la tradició familiar.
Clar, perquè abans ho deia ta mare, està aquí és la part guapa, no? La feina de tot l'any d'haver fet les figuretes, ara, per cada figureta d'aquestes, tu que n'has après, és a dir, en manco tenim un relleu de cococo que en sàpiga fer, per ensenyar-ne a les altres. Escolta, quin temps pots estar per fer una figureta?
Depèn de la peça, però clar, entre que la fas, que tot és de fang, has d'esperar que s'aixugui, després l'has de pintar, bueno, pues, dins el forn l'has de pintar, pues, depèn de les peces, però potser de vés una hora, depèn.
Una hora, ella que en sap. Clar, si ho fem un d'un altre, necessitàvem un parell de setmanes i encara veurem com quedaria la cosa. Mem, i una coseta que abans encerraven, tu deies, és que Ganer se posa molt encara, però això que hi ha un frare, és aquí o no?
Nosaltres encara no ens han tret un guany, però sí, en tenim de fets. Ara, darrerament, es torna a posar. Darrerament, te diré, de fa 8-10 anys. Uh-huh. I, bueno... Jo tot m'aparell bé. És un poc una guerra que hi ha entre els anticatalanistes del Caganer i els que volen tornar a introduir el frare. Jo, a veure que n'he vist dentits, aquí les monges magdalenes en tenen dentits, però jo mai havia sentit que en el Betlem se posés un frare. Però a veure que ara se torna a posar, a mi m'aparell fantàstic, i bueno, i també se'n venen. No se'n venen ni prou fets i tant com a caganers, però se'n venen, no?
Bé, idò, ja està. Jo vos recomano posar el caganer i el frare. Ja està.
De tot. Jo també m'ha parit tot beníssim.
Que en comprin, que és important.
Hi ha lloc per tot i per tothom.
Clar que sí, clar que sí. Lo important és que en comprin. Bé, anem a veure. Ahir se van encendre llums. Voltes ja estàveu aquí instal·lats. Una feinada per muntar tota aquesta paradeta. Però, fins quan hi sereu?
Nosaltres estem normalment fins al dissabte dels Reis. El dissabte dels Reis de matí, nosaltres començam a desmuntar perquè necessitàvem un dia i mig bo per desmuntar i només tenim per desmuntar aquest dia i el dia dels Reis.
Fins al dia dels Reis. És a dir, totes aquestes festes, qui no hagi començat el Betlem ja ho pot començar. Si no teniu cap figureta, ja l'heu sentida, que heu de posar com a mínim el naixement i els Reis, i jo cada any així teniu una tradició i una costum de venir aquí a cercar la peça, que això és important. I els qui ja en teniu, escolta, hi ha peces noves, veig, per exemple, un mestre ciureller, abans, ara que xerraven de ciurells, però m'ha dit que hi ha coses modernes, que hi ha modern.
Bueno...
Com, eh?
N'ha fet una... Bé, una nova que fa neules, que aquesta no seria moderna, però, bueno, una que fa neules que l'hem fet...
Bueno, moderna en el sentit que aquesta l'he vista, que és preciosa, que són neules calades, mallorquines, que s'han declarat bé d'interès cultural aquest 2025, així que, escolta, molt bé. I si no en feis... jo ara faré un pot de propaganda, no sé si ho puc fer en això, però vaja, hi ha una empresa mallorquina que comença per mel i acaba per cotó, que han fet unes neules que tu els compres i els has de ratear, ja t'ha de ser forma i tot, així que aprofitau, però si no teniu idea, per fer-ho. I aquest que és el mestre? Ai, això és el mestre?
Aquest ven coses d'escola.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Llibres, pintures, grapadores, bueno, un poquet així ho han fet un pot ja modern, el compàs... I aquesta és una de les peces noves d'enguany.
No, és que jo crec que hi ha tots els oficis inimaginables, no ho sé. Des d'aquí un qui ven galletes, de l'esquelita, un altre que ven, jo què sé, sabó, hi ha els qui ven les eines, els embotits, els que ven la tela de llengües mallorquines, i, mira, els qui ven els rosaris.
Sí, aquestes són rosaris.
Bueno, rosaris també una altra tradició ben nostra. Bé, ja ho sabeu, vos esperen els ballamistes, en aquest cas, per fer el ballet mallorquí a la plaça Major de Palma fins al dia dels Reis, com aquí diu, així que sou atents a venir i a tastar aquesta fira de Nadal que ja vos dic jo que hem de continuar un poquet en la tradició i hem de convèncer la teva filla que continuï.
Jo trobo que sí, si no ser netes. Tenc una neta que pot ser que sí.
Va bé, ja va bé. Vinga, ho deixem aquí. Adéu.
Moltíssimes gràcies, Raül. 10:25, un poquet de música i tornant tot en sa rigorosa actualitat.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. IV3 Ràdio. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. De 9 a 12, viu la gran vida.
A veure, vinga, continuem endavant. Ara parlarem d'un descobriment científic que situa les Illes Balears al centre de la vigilància epidemiològica a nivell estatal. El bany de sang i teixits de les Illes Balears ha detectat el primer cas de autòcton, el primer cas autòcton a Espanya del virus Usutu, un virus d'origen africà transmet que s'ha transmet per els mosquits.
Sí, Miquel Àngel, el més destacat és que en aquest cas es va detectar en un donant de sang de Mallorca que era asimptomàtic, que no havia sortit de l'illa. Un fet que confirma la circulació local d'aquest virus i que reforça la importància del cribatge que es fa a tots els donants.
Again, en aquest cas, detectat l'estiu del 2024 i confirmat pel laboratori de referència de Carlos III, ha estat publicat recentment en una revista científica internacional i avui volem saber què implica aquesta troballa i quin impacte pot tenir a la salut pública.
Per això ens acompanya Rosa Maria Tarragó, ella és gerent del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Rosa Maria, Rosa, com estàs? Benvinguda, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo crec que ja ho heu explicat tot,
però
no sé com ho
demanareu.
Gràcies.
Jo tinc moltes curiositats. Sí. La primera de totes seria exactament què és el virus Usutu.
Correcte.
Bueno, és un virus que normalment afecta a diferents espècies d'aus. Mm-hmm. Llavors, aquestes aus els hi pot picar un moscard i aquests moscards estan molestos, no? Durant l'estiu, però que pel canvi climàtic haureu observat que cada vegada tenim moscards durant més mesos durant l'any. Pues aquest moscard pulula per els nostres ambients i acaba picant a un humà. En el cas del juliol o de 2024, quan va picar en el donant mallorquí, aquest home se va presentar a la fundació i va fer la seva donació de sang i va passar el qüestionari que passava normalment,
sí,
sense cap problema, perquè ell no tenia absolutament cap símptoma.
Okay.
Per tant, a una persona humana que està en condicions de salut normals, aquest virus pot ser que ni ho sàpiga mai que l'ha passat, no? A mi l'hem passat nosaltres i no ho sabem, perquè en el moment que ens va afectar i que estàvem contagiats, no presentava cap símptoma i en aquest moment nosaltres no ens vàrem fer cap analítica, no?
I aquest virus...
Aleshores, se va donar la casualitat que aquest home va fer aquesta donació i quan arriba l'època estival, a la fundació, totes les bosses de sang de les donacions, a part de controls normals d'hepatitis, de sida i d'altres malalties que aquests se fan durant tot l'any, quan arriba l'arribada dels moscards, se fan uns controls extraordinaris d'altres virus, que no són precisament Usutu, el Nilo, el Chagas i altres, que per saber si estan contagiades. Per què? Perquè aquestes bosses, si estan contagiades per un d'aquests virus, a una persona que està sana, hem dit que no té per què valir d'afectar i seria simptomàtica, però si la transfusionam a un pacient, a un hospital, que té les seves defenses més baixetes, precisament perquè està a l'hospital i necessita una transfusió, a aquesta persona sí que li podria desenvolupar els símptomes propis, que podrien ser febre alta, mal de cap, i en circumstàncies o en situacions ja més greus, problemes neurològics.
Per tant, has mencionat, tenir... Rosa, has mencionat el virus del Nilo. Té res que veure similar? Susuto en so virus del Nil occidental o no té res que veure una cosa?
Pues pareix ser, sí, pareix ser que la nostra reacció, la nostra primera sospita a dins dels laboratoris de la Fundació del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears va ser que havíem trobat un virus del Nilo. I llavors, totes aquestes analítiques, quan sospitam que hi ha la possibilitat d'aquest contagi, se repeteixen, i una vegada que se repeteixen, si són confirmatòries, s'envien a un altre laboratori que siga de referència, és a dir, especialment especialitzat en detectar aquest tipus de virus. En aquest cas, se van enviar les mostres en l'Institut de la Salut de Carlos III a Madrid. I Madrid, allà, se va comprovar que no se tractava d'un Nilo, sinó d'un Osutu. És a dir, que els materials que nosaltres empleem per detectar els arbovirus, que són aquests virus, hem après moltes coses aquests dos anys, els arbovirus sí. Són els virus que se transmeten per els moscars, pues els reactius que nosaltres posam a les bosses de sang per detectar aquests virus, si és un Osutu, en els reactius que empleem per Nilo i per Chagas, detecten que aquí és positiu. Per tant, ens ha servit per això. I ha estat molt interessant perquè, clar, tu diràs, clar, això va començar a Àfrica, ens queda un poc lluny, però, clar, afecta les aus.
Clar, jo te volia demanar, tenen... Rosa, perdona, Balears és una zona de pas, d'aus, i si són especialment sí. Vulnerables aquí a les illes.
Sí, de fet, els científics que estudien tots aquests fenòmens, el que els preocupa és una mica la consciència de que necessitem una salut global. Quan en global, deim que algo que està passant a un altre continent s'hi afecta més a més en els animals, i aquests animals són com les aus que són migratoris, algunes espècies fan tot un recorregut que passa per el continent europeu, per part d'Àsia, per el continent europeu, i per tornar cap a Àfrica fan aturades de descans i els fan a les albuferes i els fan a llocs com les Illes Balears, com Catalunya, com Andalusia. Mm. Per tant, és important que aquestes investigacions vagin de la mà d'equips, no? I els científics tenen planos dels continents i veus allà on se van detectant els nous casos. I aquests casos a vegades poden ser importats, perquè els mallorquins viatgen molt, o la gent d'aquí viatja molt i tenim molt d'intercanvi, no? I pot ser qualcú que hagi vengut d'un altre país, allà on se sap que aquest virus ja està molt desenvolupat i que hagi vengut aquí perquè li han picat el moscard en aquest país que ha visitat. Però altres vegades no, com el cas del mallorquí, no? Que varen poder comprovar que era una persona sí. Que no havia viatjat.
Però ja saps que són de passar pena. Hi ha un motiu d'alarma o parlant d'una detecció científica més que d'un risc real? És a dir, poden passar pena o no?
Jo crec que hem d'estar molt satisfets de la vigilància que se du a terme i de que se faci feina amb equips científics multidisciplinars i que engloben tot l'estat. Perquè això l'únic que ens ha ajudat a veure és que gràcies a una feina rutinària que feim des d'un centre de transfusió a un centre de com es van de sang i teixit i les Illes Balears, hem detectat dins la població sana que aquest virus el ja està circulant també per les Illes Balears. No hem de fer res més que protegir-nos dels moscars com fins sempre, no preocupar-nos per si mos pica un moscar, perquè probablement malament tingui susut, no mos passarà absolutament res, i com a conjunt pensar que totes aquelles advertències que mos fan quan arriba l'estiu, totes les autoritats sanitàries i els ajuntaments també hi col·laboren molt, de que no tinguem aquest cossiol plen d'aigua dos dits perquè no se...
T'anava a demanar per això, per aquests
acumulació.
Protocols.
Sí, totes aquestes actuacions que són de prevenció del moscard pues són molt, molt importants que els mos prenguem en sèrio, perquè ara mateix no és un problema, però tots sabem que un moment donat les coses sí que se poden complicar. Per tant, tot allò que facem nosaltres per prevenir és important. I hem d'estar satisfets de que la Fundació hagi detectat aquest cas, que s'hagi pogut pensar que va passar l'any passat. Vull dir, no tenim més casos des de l'any passat, en el 2024. I en tot Espanya se n'han detectat dos més a Catalunya.
De la Fundació Banc de Sang, quin protocol s'activa en quan detecta un virus com aquest en una donació?
Pues el que t'he explicat abans, que és primer de tot, mos volem assegurar, podria ser una equivocació de reactiu a l'hora de fer l'analítica d'aquella bossa de sang, per tant, se fa una segona prova, i una vegada que nosaltres tenim la confirmació de que les nostres analítiques diuen que és positiu, s'envien les mostres a un tercer laboratori que siga específic amb els virus que sospitam que pugui ser. I de cara a anar donant, que és el més important, no? Al final, han constatat, perquè ja hem xerrat amb ell, perquè ja li han fet el qüestionari previ, han constatat que té salut i que no té cap símptoma. Per tant, no ens preocupem més perquè sabem que és una persona que, bueno, que l'ha passat i que està bé. Per tant, no hi ha cap altra cosa a fer a part de que té aquesta informació com a donant que la té, no? Però que no li ha de donar més importància i no ha de fer res amb especial.
Estan parlant amb la Rosa Maria Tarragó, que és gerent del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Te vull demanar quin paper tenen precisament els donants en tota aquesta feina i per què és tan important seguir donant sang?
Pues mira, en aquest cas te'n dones compte de que, bueno, la bossa en concret d'aquest senyor la varen haver de desestimar, no és vera? Però que sempre hi pot haver noves situacions, epidèmies, passes d'hepatitis que han passat aquest darrer any a llocs molt determinats, que fan que una població determinada de donants, que són habituals, no puguin donar per una circumstància o per l'altra. Per tant, segueix sent molt important que nosaltres facem aquesta feina de conscienciar a tota aquesta altra població que no ha donat mai i que està en la situació de poder donar, perquè són majors de 18 anys, menors de 65, que tenen més de 50 quilos i tenen salut, pues arribar, que aquest missatge arribi a que és important que cada dia facem nous donants. I ara, que cada dia hi ha algú que s'assumi.
I ara, a partir d'ara, quins passos s'han de seguir? S'intensificarà més la vigilància del virus a Soto, a les illes, o simplement tornem a la normalitat? No ha passat res aquí.
Seguim fent el que s'està fent fins ara, clar, que és quan arriba a juny, de juny fins en el febrer, totes les bosses de sang que s'analitzen dins la fundació passen per aquest control extra dels arbovirus i s'està especialment vigilant. Per tant, també un missatge de tranquil·litat que en tots aquests mesos no n'han trobat cap altre. Per tant, és una feina de vigilància, de comunicació en el cas de que passi qualque cosa i de intentar que si hi ha qualcú que estiga que sapiguem que és donant i que li hagin detectat, pues fer el mateix que varen fer amb el cas de juliol de l'any passat, no? Que és informar i des de la tranquil·litat pues seguir aquests protocols. Però no se... És a dir, tot el que se podria fer ja ho estem fent.
Perfecte. I d'ahir Rosa Maria Tarragó, gerent del Bany de Teixits de Sanqui i de Teixits de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí.
Moltes gràcies. I perquè sempre que passa qualsevol cosa a la Fundació estàu aquí ajudant,
sempre,
no?
Present.
Que arribi informació.
Clar que sí.
I jo crec que...
I sobretot tranquil·litzar la gent, perquè la gent quan llegeix les notícies s'assusta un poc i llavors quan xerrem amb tu m'ho dones tranquil·litat per veure com se traten les coses quan passen aquests... pues, en el principi deu ser com un susto quan te dones com un positiu.
Clar, sí, el que passa que ara ha estat notici perquè gràcies a la col·laboració de l'Institut Carles III, d'altres entitats, el Banc de Sang i Teixits de Barcelona i el nostre, s'ha fet una publicació científica oficial, clar, sobre aquest tema, no? I s'ha documentat, que és molt important tenir tots aquests temes documentats a nivell de que altres països puguin conèixer la situació, no? I per això ha estat notici. Per nosaltres la preocupació va ser l'any passat en l'estiu, perquè passaven pena, no? De que seria, que no seria i de més. Però una vegada que ho vàrem tenir detectat i vàrem comprovar que el donant estava bé, pues la tranquil·litat torna ràpidament a la seva normalitat i tenir una actitud vigilant i saber que invertim en que cada bossa tinga una seguretat transfusional a l'hora d'arribar a un pacient que necessiti que l'ajudem amb aquella transfusió i no que el perjudiquem.
Rosa Maria, moltes gràcies, un beso ben fort.
Una altra per vosaltres.
Bon dia. Adéu-siau. Les 10 i 43 minuts. Adéu.
Yeah.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és servei públic.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a la Cima de Palma, de dilluns i divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb la roda triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Les 11 menys quart i parlem ara d'un tema delicat, però imprescindible per entendre qui som i com hem arribat fins aquí. La cultura de la droga a les Illes Balears, un fenomen que amb arrels molt profundes i que explica el nostre convidat. Es mou un ritme de canvis socials, econòmics i culturals.
Sí, això és el que comenta l'historiador Tomeu Canyelles, no? Com us estan adaptant també en els nous temps. Ell acaba de publicar Cavalcar l'abisme, on analitza la història del consum de drogues a les illes, des de les pràctiques ancestrals fins a l'arribada de l'heroïna, el boom del turisme, la transformació de les rutes de contraband i la cultura recreativa actual. I tot això és un tema bastant interessant. Tomeu, molt bon dia, benvingut. És un plaer tenir-te amb nosaltres.
Bon dia, amics, com estàu?
Bé,
jo content de ser-hi des del telèfon, però content de ser-hi.
Se te sent molt bé.
Se te sent fantàstic. Tomeu, el llibre parteix de la història del xocolata amb lots de 13 anys, amb un lot de 13 anys mort l'any 1978. Per què aquest cas és tan simbòlic per entendre el que vendria després?
La veritat és que gratar dins aquest drama humà, perquè en el final tota mort és tràgica, evidentment, però si se tracta d'un infant, no, en aquest cas. Però sí que és veritat que la mort d'en xocolata a mi m'obri una porta cap a moltíssimes de preguntes, no? I en relació precisament a la nostra història. Jo penso que en el final també la feina dels historiadors ha de poder proporcionar eines en les que mirant el passat per entendre el nostre present, no? I a partir d'aquí comença un viatge en relació de lo que comentàveu, no? En aquestes rutes, en aquestes diferents substàncies, en aquestes pràctiques ancestrals i, en definitiva, entendre quin paper jugam en les Balears dins aquesta gran història de les drogues dins l'estat espanyol.
Hi ha una tradició molt antiga ja d'alterar la percepció en plantes o substàncies. Quins usos tenien antigament?
Bé, principalment tot això ve arrel d'una troballa que se va fer a Menorca fa relativament poc i demostra que bé, els nostres primers pobladors, els Balears, pues sí que ja feien ús, com a altres societats del món, ús de certes substàncies naturals per poder alterar la ment, no? I aquí, clar, no estem parlant d'un consum recreatiu, sinó més aviat d'una pràctica, podríem dir, religiosa i espiritual, no? Que al final poder alterar la ment i parlar amb els déus, posen per cas, no? O tenir sí. Missatges reveladors, no? Vull dir, al final, totes aquestes primeríssimes religions sí que tenen un vincle molt estret amb l'alteració de la ment. I penso que era interessant poder oferir una primera lectura precisament per això, no? Perquè al final la troballa que va tenir lloc a la cova natural d'Escàrrecs, allà en el barranc de l'Algendà, jo crec que és prou reveladora precisament per això, no? Per ser al final una de les primeríssimes mostres a nivell europeu de quan els humans començam a consumir drogues.
I com passa aquesta pràctica més de ritual o limitada, no? Per trobar-se en Déu, a ser un fenomen més modern i recreatiu, perquè el temps passa volant, han passat molts anys, però en quin moment es passam d'aquest ritual a un fenomen més modern?
Anem a veure que durant segles hi ha hagut aquesta tradició de que la medicina no eren les apotecaries que coneixem avui en dia, sinó realment els nostres camps, no? La naturalesa mos oferia pues, tot un assortit de plantes que no només podien alleugerir els mals físics, sinó també pintura tot allò que mos preocupa, no? Però sí que és vera que durant l'època contemporània, a finals del segle XIX, principis del segle XX, se comença a gestar un canvi important a nivell continental, no? A Espanya podríem dir que cap als anys 20, més o manco, del segle passat, sí que ja comença a haver uns usos que no tenien res a veure amb la medicina, sinó més aviat eren recreatius, no? I eren, de fet, productes que en aquests moments estan ja en aquestes farmàcies, no? Clar, aquí tindríem dues etapes, no? Evidentment, abans de la Guerra Civil, que ja hi comença a haver grups vull dir més cosmopolites, que d'alguna forma pues, ja comencen a explorar els usos d'aquestes substàncies, però llavors també és vera que ja cap a la segona meitat del segle XX, i més concretament a remolc de la indústria turística, pues, sí que comença més intercanvi cultural en grups de fora, més desig de cosmopolitisme, evidentment, i també una curiositat i hedonisme que fa que certes drogues pues, se visquin sense aquesta sensació de perill. Per què? Perquè també no es quedés gaire informació respecte a elles.
Una de les teves tesis que jo trobo que són més interessants o més potents és que el consum de drogues també segueix el cicle econòmic. Què vol dir això?
Sí. Bueno, mem, és que realment hem viscut en aquests darrers anys pujades i baixades, recessions, moments també d'expansió econòmica. Mem, jo crec que és un fenomen europeu a nivell interessant per poder observar, no? Quins cicles compleixen les drogues, no? No hi ha hagut tampoc unes drogues que hagin tingut, que hagin estat en boga i de moda durant molt de temps, no? Van també en funció d'aquests períodes, no? I, per exemple, l'heroïna jo crec que és un cas prou paradigmàtic, no? Perquè a nivell europeu, quan comença a pegar fortes, pues, a moments de recessió, no? I també a Espanya és com a prou paradigmàtic poder comprovar que a la segona meitat dels 70, principis dels 80, clar, hi havia unes crisis econòmiques, un moment també, podríem dir, d'això, d'oscil·lacions a nivell polític. Clar, l'heroïna podria ser un cas, però també és vera que la cocaïna, per exemple, quan hi ha una recuperació, pues, associada a un estatus. En definitiva, que cada moment històric pues, té les seves substàncies. I jo crec que ara, per exemple, als Estats Units és prou interessant poder observar com aquesta crisi econòmica, social i fins i tot política pues, està tenint aquest reflex tan dramàtic en la crisi fentanil, per exemple.
Sí. I tu comentaves ara també la cocaïna, no? En èpoques de bonança pareix que la cocaïna es dispara. És realment la droga del consumisme?
Mem, si ara aquesta pregunta la féssim un dels grans experts o referents en la reflexió sobre les drogues, com és en Pepe Ribas, pues diria que sí, que evidentment que és un reflex del boom econòmic, del consumisme també. Mem, anem a pensar també una cosa, que quan arriba aquí a Mallorca, que és vera que ja varen tenir un precedent important en els anys 20 del segle passat, però quan realment comença a augmentar perillosament el seu consum, que és als anys 80, les primeres mencions que se fan des de la premsa és que era la droga a l'executiu, i sí, textualment, no? Ja. Vull dir que està associada a un estatus, sí, està vinculada pues, en aquesta imatge de les persones d'èxit i que res tenia que veure amb aquelles persones que hi havia tirades pel carrer punxant-se amb una xeringa, no? Mm-hmm. Això, clar, realment fa que un moment determinat pues, la droga pues, de la cocaïna entri per la classe alta, no? I de fet és que comença així, no? Grups molt elitistes, fins que a poc pues, llavors va arribant a altres grups socials i aquí Pantura se crea com a, fins i tot aquesta alarma que bueno, que en els anys 90 pues, jo crec que va ser prou significativa.
Estan parlant amb en Tomeu Canyelles, ell és historiador. Tu diries, aquí és un titular, millor com a molt gruixat, però diries que la droga és el termòmetre de com va la societat?
Mem, jo crec que reflecteix molt bé moltes de les nostres contradiccions com a societat, no? I al final també crec que l'experiència que he pogut tenir de conèixer gent que en consumeix d'una forma individual és que realment intenten alleugerir un mal que difícilment poden haver anat d'altres maneres, no? I sorprèn dir-ho així. Perquè també és veritat que a vegades associant-se a droga pues, no és consum purament recreatiu d'estar de festa i ja està, però és que també hi ha persones que han anat abocades precisament per altres factors, no? Altres factors psicològics, podríem dir. I termòmetre de societat, bueno, és que també jo crec que aquest petit estudi que hem presentat realment reflexa que no és que sigui una relació recent, sinó que ens acompanya des de molt de temps enrere, i que també s'hi han d'imputar altres factors, com per exemple el territori, no? Vull dir que unes illes que pareix que a priori pues, estem exclosos de les històries del narcotràfic o de les drogues a nivell estatal, pues, de cop i volta crec que tenim un paper significatiu, no?
T'anava a dir, no? Té una tradició contrabandista molt arrelada. Què feia que les illes fos un territori tan favorable en aquest tipus d'activitat?
Ja a finals del segle XIX sí que es veu que, per exemple, en la prohibició del tabac de pota, per exemple, el que provoca és que ja molta gent comenci a fer tripijocs, no?, amb el moviment d'aquest tipus de tabac, no? El que passa és que durant el segle XX, pues, pot sí, passant unes diferents moments, no?, diferents recessions, una guerra civil, una postguerra, de cop i volta s'accés a certs productes minva, i aquí és, evidentment, quan s'estableix pues, o se consolida una xarxa potentíssima de contraband, en els que no només eren els traginets, sinó també hi havia persones amb grans fortunes que d'alguna forma permetien allò, no?, i fins i tot se beneficiaven. Clar, estem parlant d'unes illes que estratègicament són un confit dins la Mediterrània Occidental, perquè pensem que tenim relativament a prop la costa africana, que era una important productora no només de tabac negre, sinó també de substàncies canàbiques. Més a dalt, en el nord que tenim, pues, evidentment allà hi ha el port de Marsella. El port de Marsella, com tothom sap, és un dels grans punts calents de narcotràfic a nivell europeu. Si afegim aquí que tenim ports importantíssims també a nivell europeu, com són els de Barcelona, els de València, pues, ostres, veiem que les Balears ocupen una geografia realment important, no?, dins el moviment de certes substàncies. I clar, en el final el que fa el contraband és crear unes primeres rutes, com també podria passar amb el cas de Galícia, no? Abans de que hi hagués aquestes rutes de narcotràfic que hi havia abans, doncs les rutes del contraband. I simplement el que fa és, en alguns casos, reaprofitar-les, optimitzar-les i aprofitar doncs, tota aquesta xarxa de persones que hi havien format part.
Tomeu, perquè mos queden 2 minutets, estem pas a volant i estic passant un gustet, però te vull fer una pregunta molt ràpida. Avui encara hi ha joves, no?, que venen a les illes amb la idea de venir a desfassar. Ho veus com una conseqüència de tot aquest llegat?
En part, sí. Una part, sí, evidentment. És que jo crec que és una reflexió. La gent que aniria a les discoteques només per escoltar música i prou. No, ja. Hi ha també l'experiència que han venut, i a més pensem una cosa, que si anéssim a estudis que s'han fet, per exemple, respecte a la cultura de club a Eivissa, per exemple, com ha fet Oscar León, m'apareix, fa uns anys, ostres, però m'ho sorprendria que no només era l'evolució de la indústria de la nit, sinó també hi havia una indústria paral·lela, molt localitzada, evidentment, a alguns llocs, no a tots, però que paga la pena reflexionar, no? Evidentment, crec que han construït uns estereotips, hi ha hagut també una certa permissivitat, i també hi ha hagut com un joc, no?, en el que viatjar pues, era una forma d'alterar la realitat de molts de ciutadans europeus, no? I aquí potser drogues, doncs clar, han format part d'aquesta narrativa, podem dir.
Idò, Tomeu, autor d'aquest llibre que has publicat, Cavalcar l'abisme, han fet un petit anàlisi de les drogues per les Illes Balears. Mos queden sense temps, però deixam una cançó per a tu lado, una cançó que vol dir molt, de Los Secretos, i així arribarem nosaltres ara ja res. 30 segonets. Moltes gràcies, Tomeu.
A vosaltres. A vosaltres. Adéu. Adéu.
Avui, doncs, arribem així a les 11. Vos deixem en Pratolado, ja serveis informatius, i a les 11, entre tu i jo. Però a tu...